No,
has
Rodó,
de fer
90,
si no fas 90...
No has de fer 90 perquè
hi ha algun moment en què no segueixes el que...
És que
això
el d'avui en dia, tampoc puc posar d'exemple al Barça Guardiola.
És que això era el debat, això era el debat de la redacció, de dir que jugar bé què és? 60, 62, 43, 90...
És un conjunt. No vull posar d'exemple, no crec que haguem de posar més d'exemple al Barça Guardiola i tal, perquè...
És un problema.
És irrepetible, perquè era un equip que dominava molts registres, d'acord? Ara, jo crec que el Barça ha d'aspirar a tenir més control en alguns partits, però és molt difícil en el futbol d'avui en dia, que està tot molt equiparat i molt igualat, i perquè, a més, no tens la superioritat que tenies o que vas tenir en el seu moment, tenir el 90% fer partits rodons com el de la Supercopa, en veurem un de cada no sé quants. És complicadíssim,
però és que
perquè els rivals...
Messi, Xavi, Iniesta... És que quan els tens...
Clar,
és
per,
que
això, per això,
tu t'adaptes, però tu t'adaptes als jugadors que tens.
Per això té tant de mèrit, llavors, per el que va fer el Barça.
En funció dels jugadors que tens, fas... O sigui, per això la clau és adaptar-se. És el futbol de combinació enfront de la fúria, que és una qüestió històrica del Barça, i adaptar-te, saber adaptar-te.
Mira, anem a veure això, que hem fet l'exercici al Ballera i al... I el Jové. Hola, Ballera. Hola, Jové.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Veure, s'estaven dormint, eh?
No, al contrari.
A veure si Xavi, té raó o no. 70% dels partits bons de la temporada. Vinga, Ballera, comencem.
Sí, a veure, l'exercici que hem fet, clar, hi ha un punt de subjectiu, sempre, però ens hem guiat per les rodes de premsa de Xavi. Per tant, vull dir que no és el nostre punt de vista, sinó també és el de Xavi. Sobretot en calent, perquè és evident que després els entrenadors es tornen a veure els partits i pot ser que hi hagi alguna modificació en la valoració.
D'aquesta temporada, només.
Sí, 17 partits oficials. Vinga, Xavi va dir ahir que el 70% dels partits havien estat molt bons. Doncs bé, segons les rodes de premsa, n'hem trobat 13 de 27 en què Xavi surt satisfet plenament dels partits. 50, és a dir, un 48%.
Això és el 50.
No arriba al 50.
No arriba
a la meitat.
Un 48%. Clar. I d'aquests 13, jo crec que aquí a la taula hi ha algun que potser no hi estarà
d'acord.
No. Però comencem pels 6 primers, que són 6 de seguits. Són els partits que van des de finals d'agost fins a mitjans de setembre. Aquestes són algunes de les reflexions que fa Xavi contra el Valladolid, el Sevilla, el Victoria Pilsen, el Cádiz, el Bayern, es perd, però el Bayern, i l'Elche.
Falta triar molt millor la última passada, i però bé, crec que podem estar contents del partit d'avui.
No hem tingut domini fins que pràcticament no hem fet el gol, no? Després sí, després que ha sigut un gran partit.
Em quedo amb la intensitat i la comprensió del joc, que avui ha sigut bona també.
Contents, no?, pel resultat, per les sensacions, tot i no fer un partit excel·lent, però ha estat un bon partit.
En el joc hem estat molt bé. La primera part ha sigut excel·lent, diria jo. I dos detalls, doncs, ens fan perdre un partit que crec que hem merescut, no?
Amb l'expulsió, doncs, ja era més posicional, més d'un, dos tocs. Quan ho hem entès, doncs, crec que hem disfrutat a la segona part.
Bé, aquí, jo crec que he escoltat la valoració de Xavi després del partit del Bayern, que diu que mereixien, sobretot la primera part, que mereixien guanyar. Nosaltres l'hem inclòs en un bon partit al Barça, després es pot debatre també, perquè va haver dues errades, i al final el partit es va perdre, i no per un gol, sinó per més d'un gol. Però l'hem inclòs en aquests 13 partits. El Barça, després d'aquest partit contra l'Elche, arriba a l'aturada de seleccions. Tots sabem el que passa, les lesions, etc etc. Es passa els primers 20 dies d'octubre sense fer un partit rodó. No fa cap partit rodó, però després... N'hi ha dos, després de la patacada de la Lliga de Campions, n'hi ha dos que són molt bons també. I ho destaca Xavi a la sala de premsa, Villarreal i Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou.
No era un dia fàcil avui. I l'equip molt bé, molt bé. Me'n vaig especialment content pels jugadors.
Hoy, a partir del Como, viene un 3-0 en el descanso, porque hemos intentado hacer una cosa que ha salido perfecta.
És significatiu. Dels últims 12 partits del Barça, jo diria que Xavi... Només n'hi ha dos en què surti plenament content, plenament satisfet a la roda de premsa. Dels últims 12. Per tant, aquí s'ha de sumar aquest primer tram.
Estàs parlant del final abans del Mundial,
sí,
i d'aquest inici.
I d'aquest inici del Mundial. Després del Mundial. N'hi ha un contra l'Almeria al Camp Nou, es guanya 2-0, i hi ha també la final de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid a Riad.
Un gran partit i en circulació de pilota, hem atacat molt bé, crec que el resultat és curt.
hem de jugar millor, però vamos, que el que hem imaginat, el que hem ideat, el que hem plantejat ha sortit a la perfecció.
Faig un incís.
Aquí hi ha els del Villarreal i els de l'Atlètic Club?
Sí, ja els ha dit, aquests.
Ah, sí, aquests ja, ja els he dit. D'aquests 12, anava a dir, faig un incís. Per mi, a títol personal, només n'hi ha dos en els que el Barça fa un partit rodó. Però per Xavi, en realitat, n'hi ha 5. Perquè n'hi ha 3 que ell creu que el joc és bo. València a Mestalla, Espanyol al Camp Nou i el partit contra l'Intercity.
Sense fer un futbol brillant, però hem controlat el partit, l'hem dominat, hem arribat tantíssimes vegades jugant molt bé i no guanyes el partit, no el sentencies.
Me'n vaig satisfet pel joc.
En les tres rodes de premsa posterior a aquests partits, València, Espanyol i Intercity, Xavi diu que se'n va satisfet pel joc o, d'alguna manera, està content amb el que ha vist. Si traiem aquests tres partits, el percentatge de partits bons o molt bons baixaria al 37%. Jo us he explicat la part bona, ara Oriol Jové us explicarà els partits...
La dolenta.
50-50 sí, sí. O
no tan bones.
Moltes d'aquestes rodes de premsa que has dit, Gerard, ell també analitza coses que no li han agradat. Per exemple, el dia de l'Intercity diu que matar que hem estat bé...
Això és correcte.
Però amb defensa...
I crec que hi ha una cosa no. interessant, que és s'ha plasmat el que havíem ideat. Que crec que és també un barem del que estem dient de jugar bé o no. És a dir, però... quan ell es plasma, el que no vol, no li treu mèrit a guanyar o no. És a dir, però quan, per ell està més satisfet quan el que ha pensat en aquell partit ho veu reflexat sí. al camp.
Però a mi m'agrada això de Xavi de dir estic satisfet amb el joc, tot i que no hem estat brillants. Que és que era el debat. És a dir, una cosa és que pots jugar bé o no jugar bé. Sí, tenir una idea i que surti. La brillantor és una cosa estètica de gustos personals.
I la brillantor
depèn no?
de l'estat i la inspiració de segons quins.
I de les 4 P's que diu Xavi. Pressió, possessió, posició, precisió.
Sí. Però em deixeu fer una pregunta?
Sí.
O sigui, per qui creieu que parla Xavi a les rodes de premsa? Tothom es dirigeix a algú.
Jo crec que amb els periodistes.
Bon. És una
perquè és veritat que l'entorn periodístic és molt exigent amb el futbol del Barça des de fa molts anys.
No, però és que el primer exigent amb aquesta manera de jugar a futbol és ell.
Sí. Però ell fa aquests discursos...
És un dels objectius que té,
jo crec que per enviar missatges...
Del Barça, des
tu creus que està intentant fer el relat a l'afició?
Jo crec que va canviant. Jo crec que els 6 primers partits necessita confiança i es dirigeix als jugadors. Sí. Ah. Tinc la sensació de que és un equip que el que necessita és agafar confiança i tal, i el que diu, tot el que diu, és perquè està transmet als jugadors... escolta, ho estem fent bé, anem bé, no us preocupeu, tranquils, estic jo, anem, fem-ho. Hi ha altres compareixences en les que jo crec que d'alguna forma es justifica, en el sentit de dir, això ho havíem preparat, però no ha sortit, i deixa caure que això estava preparat. No? Uh-huh. A la qual cosa és un, també va dirigit d'alguna forma, va dirigit als periodistes, va dirigit a l'afició i va dirigit també als jugadors. En el sentit de dir, escolta, no ho he estat bé.
Un toc d'atenció.
Ho hem mirat, ho hem fet, ho hem treballat, però no ho he estat bé. O sigui, no heu complert, no? Diguéssim que té diferents registres. Ja crec que hi ha entrenadors que només es dirigeixen als jugadors. Hi ha entrenadors que només es dirigeixen a salvar el cul. Hi ha entrenadors que només es dirigeixen a l'afició. I hi ha entrenadors que dirigeixen als periodistes. No? Xavi, jo crec que té bastants registres. I està en funció de que segurament ell interpreta que necessita a l'equip en un moment de
donar. Però jo crec que es dirigeix als periodistes perquè sap que és un altaveu molt potent que arribarà als aficionats després. Sí. Aquesta és la meva interpretació.
I també arriba, ell sap que arriba tot el...
I als futbolistes. Sí.
Quan diu, no, l'any passat es va passar molts partits dient... No sabem triar el tercer home, no sabem triar l'home lliure...
Estic sorprès
que no... Ho han parlat, però estic sorprès, sí. Tot això era un missatge del vestidor.
Vinga, anem a la part més negativa de Xavi. A veure, de moment, 13 de 27, ok.
7 partits ja que Xavi surt content a mitges, content per alguns aspectes del joc o per alguns trams del partit. Per exemple, del tram inicial de la temporada n'hi ha 2 de Lliga, Anoeta i Mallorca, Anoeta el Barça guanya per 1-4 i ja són moix per 0-1. Això diu després d'aquests dos partits.
Hem sigut valents, hem canviat el sistema... I quan ho hem entès bé, doncs ha sigut a la segona part, que hem tingut més calma, més paciència. Ens ha costat. La primera part crec que hem estat bé, de ritme, de circulació. A la segona hem baixat.
En aquest sac, en el sac de partits que Xavi ha sortit satisfet per algunes coses, per algunes no, i posaríem també els dos partits contra l'Inter, que acaben significant l'eliminació a la Champions, derrota per 1-0 a Milà i empat a 3 al Camp Nou. Segons Xavi, partits bons a estones.
La última media hora es muy buena, yo creo que los hemos tenido ahí embotellados, lo hemos intentado, la primera no ha sido buena. La primera parte yo creo que ha sido brillante. Sí, sí, hay momentos que estoy satisfecho, muy satisfecho, pero evidentemente el resultado no, está claro, ¿no?
També Xavi considera bo a mitges l'últim partit de la Champions, el 2-4 a Pilsen.
En pilota hem estat prou bé, sense pilota no. Llavors hem de millorar tot això.
I dos partits recents, la semifinal de la Supercopa contra el Betis i el partit de vuitens de Copa a Ceuta.
He fet una primera part extraordinària, però bé, la segona part és precisament exactament el que no volem. La segona part hem estat molt bé.
Aquests són els 7 partits en què hem trobat aspectes positius, aspectes negatius, o trams positius, trams negatius, segons les explicacions de Xavi en roda de premsa. Són 7, per tant, un de cada 4.
Sí, se'ls ha d'aplaudir, perquè 20 de 27, de moment. Xavi està semicontent amb 20 de 27.
Sí, és curiós que en aquesta... I és el que li ha passat al Barça, segurament heu tingut la sensació, no?, aquesta temporada, de dir, ostres, aquesta primera part, bona, però la segona l'equip canvia, o l'equip es posa per davant del marcador, l'equip canvia, no? I això també Xavi ho ha reflectit a la roda de premsa, i hi ha molts moments en què no es queden amb el global del partit, no pot dir, no, hem estat molt bé des de l'inici, sinó que, diguéssim que dissecciona, aquests 30 minuts hem estat bé, aquesta primera part hem estat bé, aquesta segona part hem estat bé, doncs hi ha aquests 7 partits, més o menys. Que...
Sí, heu sentit totes les rodes de premsa?
A veure, l'inici que parla de la valoració, sí, perquè... Perquè si has de sentir...
I vosaltres aquí creieu que es dirigeix? No, perquè si vosaltres has de tenir un nivell de bagatge...
No, mira, jo que he vist algun capítol del documental...
De New Era.
De New Era, Xavi els diu als jugadors, jo sempre us defensaré a la sala de premsa. Sí, sí. I hi ha moments, evidentment, en què es dirigeix als jugadors. Hi ha un moment en què...
Missatges entre línies.
Hi ha missatges entre línies que, efectivament, i la majoria positius, no? Vull dir, si ha de fotre un pal, fot el pal a l'equip, però
pocs,
mai...
Pocs pals.
Mai el veuràs dir-li, que Ferran Torres no està bé. En comptes de dir que no està bé, no doncs diu que li falta el gol.
No està mucho, però falta gol.
Sí. Ah, ell és intel·ligent en aquest sentit. Jo sóc el primer que sé que Xavi sap que Ferran Torres
està malament,
perquè Xavi sap de futbol.
Clar.
I aleshores el que passa és que en comptes de dir que Ferran Torres no està bé, li falta el gol. Sí, sí. Li faltava el gol l'any passat. Aquest any li falta el gol i 30 coses.
I força coses. Antoni, què volies dir?
Recordo la setmana passada, després de l'eufòria d'haver guanyat la Supercopa, dèiem, ara el Barça ha de confirmar aquestes sensacions i ha de mantenir una regularitat, etc. Bueno, què hem tingut? Van al camp del Ceuta, guanyen 0-5, s'han de fer 5 gols, sembla que ho dèiem abans, molt bé. Ahir, el millor és que contra un rival que li va posar les coses difícils i en un partit que es va complicar, doncs el Barça va acabar traient els 3 punts. Bueno, molt bé, ara... Vam confirmar una millora, vam veure el Barça en un graó superior.
No.
Doncs no.
Però perquè és molt difícil amb aquest ritme de calendari, no?
D'acord.
I perquè hi ha contextos que són més difícils d'atacar que d'altres. Jo crec que el Barça, no sé què passarà, és un rival molt complicat.
Serà més fàcil dimecres.
Mentalitat guanyadora, per mi tindrà un escenari de partit, no diré fàcil, però
més
sí.
Més propici.
Més propici, efectivament.
Dimecres.
Sí, perquè és un equip que vindrà a proposar, i vindrà a buscar-te dalt, i per tant, et pot complicar la vida ofensivament, però... Tu pots trobar espais que igual contra el Getafe era impossible, perquè jugaves contra la defensa en 30 metres amb 10 tios per darrere la pilota.
La real és l'equip que jo, dels que he vist, és el que pressiona més i millor.
La pressió de la Real per penalitzar-te.
És difícil de repetir.
Hauran d'estar molt precisos, no? Una d'aquestes peces. Vinga, remata-ho, va. Els últims partits, els que no està content, Xavi.
Que Xavi ha sortit descontent, i així ho ha expressat, són 7 també, per tant, un 26%, igual que els partits a mitges. Començant per ahir contra el Getafe, que el posa al nivell de dos partits més, el del Celta, que es guanya també al Camp Nou per 1-0 també, i també amb gol de Pedri, i el del Sadar, el de la vermella Lewandowski, és cert que aquell dia molts condicionants, que el Barça també guanya per la mínima. Partits tots tres espessots.
Estàs més espès, però que també s'han d'anar traient. Recordo el dia del Celta, el dia de Pamplona, jugant amb 10, avui.
A més, aquí hi ha els partits contra tots els altres equips madrilenys que s'han jugat a la Lliga. L'empat a 0, la primera jornada contra el Rayo, la derrota al Bernabéu per 3-1 i la victòria, per la mínima, 0-1 al Metropolitano.
Nos ha faltado en el juego, evidentemente, ¿no? No hemos hecho un gran partido, pero nos ha faltado quizá también más tranquil·litat a la hora de toma de decisión, ¿no?
Hem de fer més coses, està clar, ¿no? Hem de ser molt autocrítics. Avui estic molt, molt decebut, molt decepcionat, molt trist.
Sense jugar del tot bé, doncs també es pot guanyar, ¿no?
I un últim partit dolent, el de Champions al Camp Nou, aquest és evident, contra el Bayern, que el Barça perd per 0-3.
Han sigut molt millors que nosaltres, ells.
Aquests són els 7 partits que Xavi ha qualificat com a dolents o amb adjectius negatius. Cal dir que d'aquests 7, 4 els guanya. 2 els empate i només en perd un. Perdó, un empate i en perd 2. La conclusió, hi ha més partits bons o dolents a mitges, bons o dolents a mitges, vull dir, o dolents del tot, que no pas bons de dalt a baix. Els 13 que deia el Gerard són bons de dalt a baix, 14 dels 27 són bons, dolents a mitges o dolents del tot.
Va, potser el 70% va ser una mica exagerat en aquest moment de Xavi, però no es pot negar que el Barça ha jugat
bastant bé. El nostre treball de recerca conclou que el 70% era una mica precipitat.
Sí, sí. Però que ha jugat prou bé el Barça.
Partits. Han de parlar més de trams que de partits. La diferència és que aquest mig bo, mig dolent, Xavi veu el got mig ple i el suma. Ja.
No, ara, realment...
Segur que Xavi, que està escoltant, segur
que... dels àngels, vull dir que realment aquí hi ha un debat filosòfic tremendo. I després, la capacitat crítica sobre el joc del Barça és tremenda.
No s'acabaria mai.
Però és que això és el que fa diferent el Barça, jo crec.
Tu imagina't a Madrid fent aquest treball de... Ni s'ho plantegen.
Jo concluiria amb una cosa. Vull dir, un equip que fa 44-51, alguna cosa ha fet bé durant... Bastantes coses ha fet bé.
Moltes coses ha fet bé. Està fent una gran temporada. Perquè crec que l'únic problema que ha tingut és que en el moment clau de la Champions se li lesionen jugadors molt importants en la seva última línia.
Sí, s'ajunta amb un àrbitre lamentable de VAR.
Sí, però més enllà de l'arbitratge de Milà, que va ser lamentable i tal, tots ho sabem. Vull dir, el problema de Xavi és que va perdre Araujo,
Koundé
i Christensen més endavant. Són tres jugadors que, tenint-los bé, el Barça, no en tingueu cap dubte, o sigui, estic convençudíssim que el Barça... Després igual l'elimina un coco a 80 de final, però hagués passat de ronda. I hagués jugat als 80 de final a la Champions. I amb això, el Barça, amb la Lliga que està fent, guanyar la Supercopa que la va guanyant, han de passar el dijous, però estàs viu a la Copa, etc. Ostres, és una gran temporada de moment.
Sí, sí. I a veure com acaba dimecres. Escolta'm, abans de tancar tertúlia, que ara vindrà el Joan Josep Pallàs, el Joan jo m'ha dit que avui volia parlar de dues coses que no han tingut nom per ell. Una, l'ha tret abans l'Antoni Bassas aquí a la tertúlia, que és la recollida de medalles lamentable que ahir la Federació Espanyola fa amb el Barça femení. I l'altra, volia parlar del cas de Dani Alves, també, el Joan Josep Pallàs. I això em lliga amb l'article que avui signa precisament l'Antoni Bassas al diari Ara, que diu, es titula Saber-te greu, no? I em llegiré un extracte. No s'entén que ni els assistents de l'equip més pròxim a Xavi Hernández, ni el gabinet de comunicació del Futbol Club Barcelona no preparessin una resposta a Xavi més acurada a una pregunta que era segur que li farien. I dius, si us esteu preguntant si de veritat cal preparar algú per mostrar reconeixement cap a una víctima, com és el cas de Dani Alves, la resposta és que sí, perquè igual que es preparen els partits, cal preparar els missatges, sobretot en un món com el del futbol professional, on qualsevol detall acaba fent un titular i on la falta de reflexos comunicatius és un indicador de la inèrcia corporativista del futbol d'elit quan ha de defensar un dels seus. És un extracte de l'article d'avui. No sé si em voleu dir alguna cosa, perquè Xavi l'ha posat en el focus mediàtic. Sí. Un cas que era, evidentment, judicial, social, i Xavi, sense voler-ho, entenc jo, perquè jo crec que es va equivocar sense voler-ho, en la primera declaració posa el focus en el Barça. Sí, no,
jo també? Crec que la primera cosa que hem de dir és que ell, ahir, en la compareixença, quan comença la roda de premsa postpartit, tanca el debat, perquè surt i diu, m'he equivocat, demano disculpes, per tant, diguéssim, ja no hi ha cas, ja està. I, a més, ho explica. Potser es va complicar massa i amb menys paraules hauria pogut dir el mateix o hauria dit millor, però diu amb un reconeixement a les víctimes en general en aquesta víctima. En paral·lel a tot això, jo que en aquest article assenyalo, diguéssim, que ni Xavi ni el seu equip ni l'equip de comunicació del Barça van estar bé, també vull dir que ningú pot inferir de les paraules de Xavi i sobretot de la seva trajectòria que estigui defensant Dani Alves o que estigui dient que Dani Alves està sent injustament tractat o... Home, està dient, és un tipus que jo conec, he sigut company d'ell, fins i tot l'he tingut de jugador, jo com a entrenador, i em sap greu que li hagi passat això. que és el que ens passaria si alguna persona que estimem o coneixem en fes una de grossa. Ara, evidentment, hi ha una segona part que no diu i que és horrible. I aleshores és aquí on s'ha de recordar que ja fa molt de temps que els partits tenen tres parts i, si m'apures, quatre. El pre, les dues parts de 45 minuts i el postpartit. I que a la sala de premsa es diuen i s'adrecen missatges, a vegades als periodistes, a vegades a la directiva, a vegades als seguidors, a vegades als jugadors, i en aquest cas, a vegades a la societat en general. Perquè tothom està molt pendent del que dirà l'entrenador del Barça sobre aquest cas. Llavors, això s'ha de preparar. Oh. I em sembla impropi del nivell d'atenció mundial que la notícia està fent i que el Barça com a club representa, que no hi hagi una resposta preparada que no sigui tan elemental i tan incompleta com la que va fer el primer moment.
Jo és que crec que es pot afegir molt poc. Jo estic totalment d'acord. És a dir, aquí hi ha una part que és evident que té a veure amb la preparació d'un missatge de club gairebé. O sigui, l'entrenador del Barça és un portaveu del club, molt important. Però és que es pot dir que és un portaveu molt important a Catalunya, a Espanya i al món, perquè tot el que ell digui té una repercussió gairebé mundial pel càrrec que ocupa. És un càrrec gairebé global, parlar l'entrenador del Barça. No? I quan estem parlant, a més d'un assumpte sobre la taula com aquest, que és un cas absolutament social, doncs encara amb molt més motiu. Per tant, crec que s'hagués hagut de preparar un missatge i no es va preparar. I no era tan difícil preparar-lo. Al final les potes eren clares, perquè Xavi comença bé, en la seva primera intervenció comença bé el discurs, dient, no, el comença bé, és a dir, escolta, m'han estat de xoc, estic absolutament sorprès, sí. No entenc res del que,
val, però llavors,
del que està passant.
No pots posar com a protagonista l'agressor.
Evidentment, li va faltar un discurs sobre les víctimes de la violència de gènere i recordar que, a pesar de que me sepa mal sobre Dani Alves, escucha, esto pertenece a la justicia y si tiene que caer sobre Dani todo el peso de la ley, que caiga. I punt. I s'ha acabat. No era tan difícil elucubrar això. Jo estic també, per altra banda, dit això, estic absolutament d'acord amb la tesi que la frase que li surt a Xavi és la que podria sortir a qualsevol de nosaltres en privat si ens diuen això d'una persona que coneixem o que la considerem amiga nostra. I no s'ha de desprendre d'això que Xavi no defensi, evidentment, a les víctimes de violència de gènere. I vull dir, i crec que estic alineat absolutament amb un tuit que he vist avui de Lluís Carrasco en aquest sentit, que vivim també en una societat malalta, perquè la manera en com com he vist que han trinxat a Xavi a les xarxes socials, catalogant-lo de masclista, catalogant-lo d'indocumentat, escolta'm, vull dir, crec que és una exageració, sincerament penso que és una exageració, que ell es va equivocar, que el club es va equivocar no preparant-li el missatge, és evident, però que també s'ha exagerat moltíssim la nota i que hi ha molta gent que tampoc està tan preparada com per donar les lliçons morals que hem escoltat en les últimes hores.
Remata-ho, Santi, que hem de plegar. Sí.
A veure, jo no dubto dels valors de Xavi en aquest tema. No tinc cap dubte. El que crec que s'equivoca les dues vegades. Crec que s'equivoca la primera perquè oblida la víctima i les víctimes, i la segona perquè oblida la presumpció d'innocència.
Clar,
sí, en les dues s'equivoca. La segona és més contundent envers la rada de la primera, però en les dues s'oblida d'algú. I o sigui, crec que cap de les dues intervencions són les que haurien de ser. Però, en tot, amb les dues intervencions, jo tinc la sensació que Xavi no posa en dubte els valors que i que manté uns valors clars en el que és la violència de gènere. No, a mi no en cap cap dubte.
Sí. De fet, l'altre és si s'hauria de mullar, no?, en aquest tipus de preguntes. Vull dir, és com el debat també i les crítiques que li van caure per Aràbia Saudita. Escolta, doncs mira, venim aquí a jugar a futbol perquè ens obliga la federació i ja està. Dani Alves, mira, no em vull parlar d'aquesta qüestió perquè estic en estat de xoc. Vull dir, potser seria molt més fàcil, eh?
El Santi, jo crec que un missatge com aquest no pot donar, quan parles d'això, no pot donar peu a cap equívoc. Ha de ser, per mi, molt contundent. Mm-hmm. I llavors, quan dona peu, com és el primer missatge, crec que s'ha de corregir. I crec que ens hauríem de preguntar, a vegades, el per què de l'oblit en el primer missatge. Mm. No ell,
I és veritat que en aquests...
En general, la societat, sí.
És veritat que en aquests casos mai
això
posem...
Això és el que és, el que és trist per mi.
A la mateixa alçada la situació de la presumpta víctima amb la presumpció d'innocència. perquè si el primer missatge de Xavi hagués estat l'últim...
Saps què passa?
Sense que... parlar de la presó... No, però és una realitat.
Ja, però saps què passa? Que veient tots els detalls que hem estat llegint aquests dies...
Sí, tot el que tu vulguis, però no és un cas jutjat. No és un cas jutjat.
És un cas bastant clar i fastigós.
Sí, evidentment, 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 sí, sí, però... tampoc és un cas jutjat.
No, i evidentment després, que per això es va impartir justícia i tenim un sistema
d'altres casos menys clars que aquest...
Si ho ha fet, que es podreixi la persona.
Sí, sí, per això dic...
Home,
això està clar.
Això té un crem claríssim.
Jo crec que això és evident.
Bé, ho deixarem aquí, va, que ve el Joanjo. Antoni Bassa, Santi Nolla i David Bernabéu, gràcies. Va, no patim molt dimecres, eh? I abrigueu-vos, fotrà un fred de nassos, m'han dit al Camp Nou, si hi aneu, abrigueu-vos. Gràcies, a veres.
De res.
Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. El 6 de febrer, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 15 d'agost de 1966.
I el número de la sort, el...
el 5.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Això no té nom.
Mentre marxen els tertulians de cada dilluns, farem entrar el cap d'esports de La Vanguardia, Joan Josep Pallàs. Avui li toca a ell, això no té nom. Hola, Joanjo.
Què tal, com estàs?
Què tal, bona nit, molt bé. Sí. M'ha agradat molt el teu article sobre els defenses, no? Lluant una mica aquesta part que sí, sempre oblidem, perquè és poc estètica, poc
visible. Quasi diria que parlar de defenses aquí és una mica contracultural, aquí, sí, perquè com sempre estem parlant de migcampisme, de davanters, del joc ofensiu...
és més vistós, tot això.
Ens oblidem d'una part essencial del joc i que, a més, també pot ser part del model, depèn de com defensis. Per exemple, el Barça ahir va defensar superavançat, això també és una manera d'entendre el futbol, i a mi em sembla que s'havia de destacar... També s'havia destacat dos fitxatges, cosa que sempre critiquem els fitxatges, jo el primer...
Perquè... I centrals, que sempre els hem criticat, i laterals.
Però em sembla que Christensen i Koundé són dos grans fitxatges del Barça que han pujat al nivell de la defensa, clarament, joves, amb futur, talentosos, complementaris, i em sembla que també s'ha de dir.
Molt bé. A veure, més enllà d'això,
sí,
què no té nom per tu aquesta setmana, Joanjo?
Avui ens posarem una mica seriosos.
Bé, ja va bé a vegades.
Perquè volia parlar sobre dos episodis que s'han produït al cap de setmana, de diferent gravetat, perquè n'hi ha un molt més greu que l'altre, però que serveixen per deixar clar que el tracte la dona en l'àmbit de l'esport encara està lluny de ser el que hauria de ser. Jo crec que la gent ja es pot imaginar per on vaig. Començarem per almenys... per una cosa que pot ser anecdòtica fins i tot, però que és l'escena final de la Supercopa d'Espanya femenina a Mèrida.
Molt gros això, i encara pitjor l'explicació de la Federació
Espanyola. Sí, aquí anava a petar. Però això, les jugadors del Barça es van haver de penjar les medalles les unes a les altres, doncs perquè no hi havia cap autoritat que es dignés a baixar a la gespa en especial. Home, crida una mica l'atenció que el president de la Federació Espanyola, que és Luis Rubiales, que és l'organitzador de l'aconteixement...
No... I que estava allà.
Estava. No, d'aquesta escena em molesten moltes coses, com a molta gent, però bàsicament són tres... una és que és flagrant, que és que acabem de viure la Supercopa d'Espanya masculina, sí, que es va celebrar un país anomenat Aràbia Saudita, que ja vam comentar aquí el que em semblava, que va ser com una mena d'exhibició obscena de calés, a canvi un cop més de l'esport washing, que és el rentat d'imatge de règims dictatorials a partir de l'esport. Bé, no, 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 o sigui, no és... no trobo un contrast més bèstia entre aquella cerimònia d'entrega de premis i tot el que suposava, i mirar les llotges amb aquelles trones que...
Focs d'artifici, que gasten recordo, allà,
sí, exacte. Sí, 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 sí. I el que es va viure ahir a Mèrida amb un estadi doncs, que no era el més adequat.
El Romano José Fouto, de Mèrida.
Exacte, sí. Albergar una final així, que no es van ni dignar a assegurar-se que hi hagués gent que hi anés, perquè aquestes coses també formen part de les tasques d'un organitzador, etc. No?
És que la sensació és que... Va, això molesta, com
és
ho fem? Fem-ho ràpid.
És menys preu.
Fem-ho ràpid, aquest estadi, vinga, a Andalusia.
Segurament en el rerefons hi ha aquesta guerra que hi ha entre les 15, no?, que deien que són aquestes jugadores que s'han rebel·lat contra la federació, en aquest cas contra l'entrenador, contra el Jorge Vilda, etc. Però menja tu, o sigui, és a dir, són a les jugadores del Barça i de la Real Societat les que dignifiquen la competició, segurament les que practiquen el millor futbol, han passat a l'orgull, baixa a baix i premia, sí, sí, i reconeix l'esforç i ja, entrega tu les medalles, més igual si altres vegades no s'ha fet, fes-ho,
penja 20 medalles al coll. Exacte. Que no et costa res i només perdràs 10 minuts de la teva, sí, vida, no?, com a president de la Federació Espanyola, i dignifica la competició, com
una,
dius
una
tu.
Altra demostració de que hi ha una diferència de tracte. No parlaré de calés, perquè jo amb això entenc que és un camí que encara té un recorregut molt llarg, el que han de cobrar uns i els altres, i crec que és un camí que s'ha de fer, però no hi havia barra ahir. Això sí que és una cosa que la federació hauria d'haver facilitat, perquè això sí que, comparativament parlant amb el masculí, home, si hi ha alguna jugada polèmica, etcètera, doncs fes-ho. No, tampoc és cosa, te n'agafes un estadi petit, no pots aplicar-ho, etcètera. Però per mi el més cutre de tot és el comunicat de la federació.
Molt.
Perquè en lloc de demanar disculpes o de dir que no tornarà a passar, és un comunicat que és d'una barra.
Mira, és el gos se m'ha menjat els deures.
Sí, sí, sí.
És una cosa tan cutre, bueno, com això.
Me l'he portat un fragment per llegir-lo,
sí,
literalment.
Endavant,
que
endavant, sisplau.
De acuerdo con los protocolos de premiación, aviam, el tio que ha escrit premiación, ja d'entrada, o sigui, qui diu premiación?
Ja no,
m'encanten aquest
ja
tipus, no, de girs és com aquell guàrdia civil que quan està escrivint un parte ha de dir, ha de parlar per sobre de les seves possibilitats, no?
Sí.
Mayormente el sujeto que, oye, premiación, no digues premios, ja està, tio, tranquilo, relájate, hombre. Bueno, això, de acuerdo con los protocolos de premiación de la Federación Española y teniendo en cuenta tanto el elevado número de representación institucional así como las infraestructuras para el acceso al palco desde el césped del estadio, el departamento de protocolo decidió activar la ceremonia de entrega en el palco de la misma manera que se lleva a cabo en la Copa del Rey: entrega de la copa a la capitana del equipo campeón y entrega de medallas al equipo vencedor en césped vestuario. Però aviam, si els organitzadors sou vosaltres,
canvia tu les normes.
O sigui, si les instal·lacions estan mal, és perquè les has elegido tu. O sigui, em sembla espectacular. O sigui, bravo.
No, és una excusa lamentable.
No, és impressionant.
Lamentable.
Bé,
esperem que això serveixi perquè en la pròxima Supercopa o a la Copa de la Reina, que per cert encara estem pendents si el va eliminar o no, perquè el jutge únic quan vulgui que
el digui... més normal és que els facin fora, i en aquest cas no sense esvenes.
No a l'hogar.
No a l'hogar.
No, però vull dir que espero que serveixi perquè ho canviïn tot això,
sí,
no? I aquesta crítica que estan rebent a tot arreu.
Home, la reacció a les xarxes socials, en mitjans de comunicació, ha sigut bastant... bueno, ha sigut el que havia de ser, no? De denúncia cap a un tracte que no és el que haurien de rebre unes esportistes d'elit, com és el cas.
No té nom, això no té nom. I l'altre cas, a veure, aquest sí que és el més greu, ja sé per on vas, no?
Sí, el segon cas és molt més,
no?
És molt més greu i més delicat, i és el de la presumpta violació de Dani Alves a una noia de 23 anys en una discoteca. Aviam, jo ja entenc que s'ha de preservar la presumpció d'innocència, però d'aquí a desequilibrar la balança en favor del futbolista, perquè és un tio alegre, perquè el coneixem, o perquè la seva dona diu que és bon paio, doncs d'aquí van 3.000 pobles. Vale. Jo crec que els indicis inculpatoris són prou evidents.
Avui hi ha un relat de la Maica Navarro,
sí,
a la secció d'Esports de la Vanguardia, que és, que és clarificador. O sigui...
És la millor periodista de successos d'aquest país, i ens ha ajudat molt aquests dies, perquè a Esports no estem acostumats a portar aquest tipus de temes, i ha explicat com havia de fer-ho periodísticament els fets que van succeir, i preservant la presumpció d'innocència, com sempre es fa. Bueno, doncs el que et deia, els indicis per mi són prou inculpatoris i evidents com perquè el primer record sempre sigui per la víctima, no? Que ha sigut objecte d'un acte delictiu, d'una duresa insuportable, una violació, una salvatjada. Jo demano que es pensi en ella, que li donem suport, que desitgem que es refaci i li vagi bé a la vida amb la mateixa força amb la que desitgem que qui ho va fer passi el temps que mereixi la presó. És l'únic que s'ha de fer, s'ha de demanar i s'ha de comentar.
Jo suposo que ho dius també per tot l'enrenou que hi ha hagut amb Xavi Hernández, no? I amb l'entrenador del Barça també, que va haver de rectificar ahir.
I no només ell, perquè al final doncs el Xavi rectifica. Jo crec que va fer una rectificació que a mi personalment em va semblar correcta i necessària. Crec que el que fa dissabte és un error que hauríem d'atribuir amb ell, però hauríem d'atribuir també al Departament de Comunicació del Club, que ha sigut esquilmat en els últims temps, que tot s'ha de dir. Però jo parlaria en general, inclús jo he vist programes de televisió, he vist testimonis, he vist comentaris que parlaven de Dani Alves amb una frivolitat, com oblidant el tema central i el tema nuclear, que és que una noia ha sigut violada. I jo crec que això sempre s'ha de tenir en compte quan parles d'aquest tipus d'informació. Perquè al final acabem edulcorant a través de discursos que recorden el que va ser Alves, quin caràcter té... Acabes parlant d'una biografia que pot esbiaixar el veredicte, que és que ara mateix aquest tio està a la presó sense fiança, i per fotre un tio a la presó sense fiança has de tenir moltes proves, perquè això no és el normal. Per tant, posem el focus amb la víctima, donem-li suport a la víctima, recordem que és la víctima, i a partir d'aquí... presumpció d'innocència i el que calgui, però sobretot a l'hora de fer el relat no fem
jocs malabars, no?
ni caiem en ambigüetats estranyes.
Que ell ha pogut ser un molt bon nano, però va cometre un suposat delicte amb uns indicis molt clars, com relata avui la Maica Navarro, i per tant ja no val sí, però, exacte. No. O sigui, aquest senyor ha comès una falta molt greu, que és penada i delicte ara mateix, i a més li ha destrossat la vida a una persona, perquè sí.
Sí.
Perquè sí, no? Perquè es creia millor que ningú. I evidentment, a partir d'aquí, com dius tu, que tingui un judici just. Un judici just davant la llei, però haurà de pagar pels seus actes. I que, segons expliquen...
Si és declarat culpable, que pagui.
Sí, segons explica la Maica Navarro amb molts detalls avui... és que són molt greus, és que són molt greus, molt greus, molt greus. Bé, doncs estic totalment d'acord amb tu, no afegirem res més, i t'esperem d'aquí unes setmanes, Joan.
Molt bé.
La setmana que ja vindrà el DECOA. Ho està fent bé, que ho sàpigues, eh? El nano puja amb força.
M'estan passant informes bons.
Sí, i Toni Muñoz també.
Ara, ja ho sé, ja ho
ara el tenim de baixa paternal, però quan torni també.
I els informes me'ls passo jo mateix, a mi mateix, perquè els escolto jo.
Sí, m'agrada. Et llegim a La Vanguardia, una abraçada molt forta.
La cançó la parlem o què?
Ah, clar, és veritat, clar, la cançó, ja me n'oblidava. És que ens hem posat tan seriosos que me n'oblidava, però sí, posem una mica
és que vull acabar amb una cançó maquíssima, bueno, segons el meu gust, cantada, òbviament, per una dona que és super poderosa, que és la Rosalía, i la cançó a mi particularment m'agrada molt, que es diu Me quedo contigo, és una versió que va fer, em sembla que els Premis Goya, i que, bueno, posa els pèls de punta, i és una història d'amor ben cantada, com s'han d'explicar les cançons d'amor i les històries d'amor.
Con esa grandeza.
sempre és un plaer sentir Rosalía. Cantant amb aquest to o cantant Motomami i el que faci falta. Bona elecció avui, Joanjo. Vinga, ara sí, eh? Et deixo descansar.
A vostè.
Una abraçada
forta. Gràcies, bona nit. Aviat.
El 5 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor. Toni Bou, Adam Raga, Busto, Gratarola, el liderat en joc. I torna al duel Emma Bristow, Berta Avellán. La catalana vol el Women's Trophy. Trial Indoor de Barcelona, el 5 de febrer, al Palau Sant Jordi. Entrades a rpmticket.com.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil, estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599, visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
Torna la garoinada a Palafrugell.
14 restaurants t'han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combina'l amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informa't en el 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les garoines, els restaurants de la garoinada. Fins al 31 de març a Palafrugell.
Necessites fer catarsi? Vine al Teatre Lliure de Montjuïc a conèixer els 10 espectacles de la quarta edició de Catarsis. 10 dies i 6 espectacles amb El Conde de Torrefiel, Marc Associas, Laia Fabra i Thomas Hasenbacher, Dries Verhoeven, Stefan Gladyszewski i Marcus Horn. El talent local i internacional per viure el teatre de format més extrem.
Prepara deliciosos gofres, creps o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
Pràcticament 3 quarts d'una de la matinada, de seguida al final feliç amb el David Llorenç. Abans, un parell de coses de la resta de l'actualitat. Per exemple, l'Espanyol, avui han presentat el lateral francès Ronael Pierre Gabriel, l'últim fitxatge de moment d'aquest mercat d'hivern. A la presentació hi ha estat el Joan Camí. Hola, Joan, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, Ronael Pierre Gabriel ha estat presentat aquest matí com a nou jugador de l'Espanyol. El lateral francès arriba cedit del Mainz fins a final de temporada i els blanquiblaus es reserven una opció de compra de 2,5 milions d'euros, segons va poder saber RAC1 la setmana passada. No és obligatòria, per tant, si el fitxatge no surt bé, tornarà al Mainz i l'Espanyol no hipotecarà la plantilla del futur. Pierre Gabriel ha jugat cedit aquesta mitja temporada a l'Estrasburg de la primera divisió francesa i l'altre dia contra el Betis a la Lliga ja va entrar a la convocatòria, però no va debutar. Pierre Gabriel diu que està molt agraït de la confiança que li ha transmès al club en tot moment.
Bon dia a tothom, el meu nom és Ronael Pierre Gabriel i estic molt content de ser a Espanya. Espero fer una gran temporada amb l'equip i vull agrair a la directiva, als seguidors i a tot l'staff poder ser aquí.
Per Pierre Gabriel, venir a l'Espanyol és un repte molt atractiu.
Venir a l'Espanyol era un repte, una gran oportunitat de descobrir un gran campionat nou amb un club històric. No he tingut dubtes. Ara he de demostrar el que puc fer i guanyar els partits per poder assolir tots els objectius del club.
Després de la presentació de Pierre Gabriel, ha comparegut Domingo Catoira, el director esportiu de l'Espanyol, per valorar l'actualitat blanquiblava i l'última hora del mercat de fitxatges. Ha parlat de Denis Suárez, jugador que agrada molt a Diego Martínez i que podria sortir del Celta aquest mercat, tot i que dependrà de si es resol o no el conflicte que existeix entre el jugador i el president del club, Carlos Mourinho. Sobre les necessitats de la plantilla, Catoira avisa que les dues últimes victòries, contra Getafe i Betis, no han canviat el full de ruta que tenien previst.
Yo creo que si algo ha demostrado el club en este sentido es equilibrio durante todo este proceso, ni nerviosismo cuando los resultados eran malos. Hicimos, repito, una transformación muy importante el verano pasado, entendíamos que debía de hacerse, Creo que lo he visto, repito, quizá en las dos últimas jornadas, pero de forma más corta en el otro día en el partido del Betis, nos reafirma en que esa era la idea adecuada y que teníamos que profundizar en ella, y realmente no cambia para nada los resultados, ¿no? Creo que en ese sentido hemos sido y vamos a seguir siendo equilibrados, creyendo que esta plantilla es buena, muy buena, que si se puede mejorar van a llegar jugadores, y que si no pelearemos hasta el final del campeonato para conseguir los objetivos marcados al principio.
En qualsevol cas, Domingo Gatoira és optimista amb la plantilla actual i les possibilitats de cara a la segona volta.
Yo me considero culpable de construir un equipo que vi en perfecta comunión el domingo pasado, un equipo que tiene unas señas de identidad muy evidentes y que espero que todavía vayan a más, porque al final esto es un proceso muy muy largo, que todas las experiencias que estamos viviendo y hemos vivido durante estos dos o tres meses no hacen más que fortalecernos, y si en verano era optimista, imagínate si hoy sigo siendo optimista más que nunca, y estoy seguro que vamos a seguir creciendo como equipo y como club.
Per acabar, Maoyer, el CEO de l'Espanyol, ha condemnat els actes vandàlics a una placa que l'Espanyol i l'Ajuntament de Barcelona van inaugurar aquest cap de setmana per commemorar els 100 anys que hauria fet l'estadi de Sarrià. Menys de 24 hores després de col·locar-la, aquest monòlit va aparèixer ple de pintades ofensives contra el club blanquiblau.
Este tipo de vandalismo la condenamos desde el club y creemos que no es un problema del Espanyol, sino es un problema de la sociedad, ¿no? Es el que no lo quiera ver así tiene un problema ellos, ¿no? Sino los políticos, el Ayuntamiento de Barcelona y la ciudadanía de Barcelona, ¿no? Tiene que ver como un problema de la ciudad de Barcelona. En este fin de semana se ha reflejado, ¿no? En el español ha sufrido este tipo de vandalismo, pero es un problema de civismo de la sociedad y hay que saberlo, afrontarlo entre todos.
L'Espanyol torna demà a la feina per començar a preparar el partit d'aquest divendres contra l'Almeria.
Ja tenim sorteig del quadre de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet, que es farà a Badalona, a l'Olímpic de Badalona, del 16 al 19 de febrer. I compte, per un costat, Madrid-València i Barça-Unicaja. I a l'altre, Tenerife-Gran Canària i l'anfitrió, el Joventut, contra el Baskonia. Hola, Mundet, bona nit.
Què tal, Aleix?
Per primera vegada en molts anys, Barça i Madrid només es podran trobar a semifinals, d'una banda.
Sí, m'ho mirava, aquesta tarda han jugat 9 de les 13 últimes finals, de les altres 4, només dues anaven pel mateix costat, és a dir, és molt, molt estrany veure-ho d'aquesta manera. Veurem si repeteix aquest cop. T'haig de dir que el quadre ha quedat bastant descompensat. És l'altra qüestió que crida l'atenció, ja que dijous hi queda el primer, el segon i el cinquè classificat de la Lliga regular. Veurem. Per parts, el quadre. Barça-Unicaja, la reedició del partit de quarts de final de fa dues temporades davant d'un equip que està en plena reconstrucció, però que ho està fent molt bé. En el partit de la primera volta, el Barça-Unicaja va caure de mans del Blaugrana en un dels recitals defensius d'aquest curs. No m'ha semblat que la preocupació del Barça estigués focalitzada en el rival a l'hora de fer les valoracions, sinó en la salut del mateix equip. Ara mateix el Barça està acabant de recuperar efectius, el focus posat en la posada a punt de Tomás Adoransky i Corey Higgins, i la voluntat, diu el general manager de la secció, és que s'arribi amb tothom a punt d'aquí a 15 dies.
Unicaja és un equip que està jugant molt, molt bé aquest any, tenen molts jugadors nous, tenen bona química, serà difícil, però bueno, jo crec que el més important és arribar molt bé allà, amb la majoria de jugadors en bona forma física.
Un Navarro que ha reconegut que el devenir en aquesta Copa acabarà marcant els propers mesos de temporada. En el cas del Barça és delicat. Recordeu, l'any passat l'equip va tancar el curs només amb la Copa. L'obligació de fer-ho bé hi és. Al davant, un Unicaja en reconstrucció que ve de molt avall. En pocs anys han passat de ser un llicència d'Euroliga a quedar la temporada passada fora de play-off i de la Copa. De les paraules del seu director esportiu, Juanma Rodríguez, per cert, germà de Nacho Rodríguez, se'n desprèn que jugaran aquesta eliminatòria de quarts sense res a perdre.
Nosotros estamos contentos, proyecto nuevo con muchos jugadores, creo que hemos hecho una muy buena primera vuelta, tenemos nuestro pabellón cada vez con más gente, la gente ilusionada, vamos poco a poco. Pero bueno, aquí vamos a venir humildes, pero con mucha ambición.
Y a dades que serveixen per il·lustrar la progressió d'un equip, deia Juanma Rodríguez, la gente está volviendo al Carpena, són la segona millor entrada de tota la Lliga, és a dir, d'il·lusió n'hi ha, eh? Si el Barça tira endavant, El rival serà bé el Madrid, bé el València. Els blancs, campions de Lliga regular, per bàsquet a Beraix, en l'any de l'estrena de Xus Mateo, a l'eix els valencians s'hi van ficar ahir, després d'una primera part amb molts problemes de lesions, l'arribada del màxim anotador de l'ACB a l'equip, Sharon Evans, realment els hi ha de donar una nova dimensió.
Això pel que fa a la part alta del quadre. A la baixa, com dèiem, el Joventut s'enfrontarà al Baskonia a quarts de final. Diries que ha caigut bé?
Sí, sí. Hi havia dos equips de Badalona que no volia veure ni en pintura, Madrid i Tenerife, per tarannà i per joc d'equip. El que li anava millor a la penya era el Baskonia, i així ha estat, eh? Tots dos equips es van veure les cares la setmana passada. Un partit que la penya va deixar escapar d'un punt amb un final de partit horrible. I sigui perquè es van veure amb opcions de guanyar, sigui pel tipus de joc del Joventut, pel joc del Baskonia, doncs el director esportiu de la penya, en Jordi Martí, ho ha donat per bo.
Ara mateix, amb el partit últim que vam jugar contra ells, amb el perfil d'equip, doncs veiem una bona eliminatòria, una que ens porta molt bons records de quan vam jugar contra Vitòria a l'última Copa del Rei, no? Que crec que això és l'al·licient que ha de tenir la gent de Badalona, i bueno, molt partit a partit.
Aquesta última eliminatòria que van jugar és els 50 punts de valoració que va fer Nicola Provítola quan vestia la samarreta del Joventut. Serà una barbaritat de partit. Dos equips, amb Joventut i Baskonia, que no passen per un bon moment físic, eh? Ara mateix, tres lesionats a Badalona, Pau Ribas, Pep Busquets i Yannick Crac, amb Tomic jugant amb problemes al turmell, estan mirant el mercat. A Vitòria estan amb tot el merder de Pierre-Henri, el base titular de l'equip. Ho van disfressar de problemes físics, una qüestió que a mi em diuen que és un tema disciplinari greu. Ahir, Joan Peñarroya va dir: quan s'hagi de comunicar alguna cosa ja ho farem. Li han traslladat aquest tema al director esportiu del Baskonia, a l'Eix, a veure què l'interpretes.
Eso comunicaremos, ¿no? Cuando tengamos que comunicar algo ya y lo tengamos todo claro y demás, pues lo comunicaremos. Ahora mismo hay que centrarse en el equipo, en los jugadores que tenemos y salir de ese pequeño bache en el que estamos ahora metidos, que para eso estamos trabajando, y bueno, y estamos muy, muy optimistas y muy contentos.
¿Echa de regreso tiene o no?
Ja comunicaremos.
Mala peça al taler.
Està fora.
Està fora, eh?
Està fora.
Ja, doncs una baixa important, eh?
Però jo et dic que ha caigut bé el sorteig. Aquest món, París, el del bàsquet, és molt petit. I a dalt de tot, a les cúpules, se sap tot. Mm. Llavors, per això que hagi caigut bé l'emparellament a Badalona.
Del 16 al 19 de febrer, la gran festa del bàsquet, aquest any a Badalona, aquesta copa que, evidentment, podreu seguir íntegrament a RAC1 o a RAC+1 amb els partits, sobretot dels catalans, aquest Barça Unicaja i aquest Joventut Baskonia. A veure, per què no, es troben a la final, no? I tenim una final catalana a Badalona. Gràcies, Mundet.
Bona nit.
I recordo que demà comença la competició europea pels equips catalans aquesta setmana. Juguen tots, eh? Baxi, Penya, Unigirona, Cadireseu i Barça. El Barça ja sabeu que és un clàssic, dijous a les 7 al Withing Center contra el Real Madrid, clàssic d'Eurolliga. I demà el Baxi Manresa, que comença el top 16 de la Champions League Basketball, rebrà el Rytas de Lituània a les 9 de la nit al Nou Congost. És el primer partit dels 6 que té el Baxi Manresa en aquesta fase. I abans del final feliç, un parell de coses. La primera és crisi al Balonmano Granollers. Han dimitit el director esportiu Marc Amargant i el directiu responsable de l'àrea esportiva masculina, el també exjugador Marc García. Han dimitit per desavinències amb la direcció del Balonmano Granollers. Laia Coll, hola, bona nit.
Bona nit, Marc García, directiu responsable de l'àrea masculina, va presentar dimecres la seva renúncia i després ho va fer Marc Amargant, el director esportiu tant de l'àrea masculina com la femenina. Els motius que els han portat a la dimissió són diferents, però tenen un mateix rerefons, que són discrepàncies amb el funcionament, amb les decisions i amb el rumb del club. Ara, a l'espera dels passos que fa la Junta, la direcció esportiva masculina recaurà en Antonio Rama, entrenador del primer equip, i la del femení, en Raúl Campos, el directiu responsable. L'entrenadora Dolo Martín ha estat discutida pels resultats de l'equip que està en zona de descens. Tot plegat, aquesta situació, aquestes dimissions, arriben quan tot just fa un any que la nova Junta Directiva va prendre possessió del càrrec. Aquest vespre hi ha hagut una reunió de la Junta i demà el club farà un comunicat oficialitzant les dues renúncies.
Doncs aquí queda aquesta crisi al Balonmano Granollers. Gràcies, Laia. Per cert, el Mundial d'handbol ja tenim definits els quarts de final. Es jugaran dimecres. Dimecres a les 6 de la tarda, Espanya-Noruega. Partit de quarts. Si els espanyols guanyen, a semis es trobarien contra el vencedor de l'Hongria-Dinamarca. A l'altra banda del quadre, França-Alemanya i Suècia-Egipte. I demà dimarts, a les 12 del migdia, quarts de final del Mundial d'hoquei herba, que s'està fent a l'Índia. La selecció espanyola juga contra Austràlia.
Mira, parlant d'Austràlia, a l'Open d'Austràlia de tennis, aquesta matinada també comencen els quarts de final. Quin és el menú, Gerard Ballera?
Dos partits del quadre masculí, cap a les 4 de la matinada, Kachanov-Korda, i cap a quarts d'11 del matí, Tsitsipas Lehechka, que és aquest txec, tenista txec de només 21 anys, número 71 del rànquing, que ha estat la gran sorpresa, especialment al quadre masculí. Veurem si pot contra Tsitsipas, que apunta a ser ara mateix l'alternativa al gran favorit, a Novak Djokovic. I dos partits del quadre femení, dos partits també de quarts, a dos quarts de 3 de la matinada, Rybakina-Ostapenko, i a les 9 del matí, Azarenka-Pegula.
No marxis molt lluny, que ara ve el David Llorenç, i sé que ets un gran amant de l'NFL, i parlarem un moment dels play-offs de l'NFL.
Compartim la passió per Mr. Irrelevant.
Molt bé, ara en parlem, ara en parlem.
Final feliç.
Què tal?
Molt bé.
Bona nit, eh? Benvingut. Què, Mr. Irrelevant? Continua viu, no?
Continua viu, ja està a la final de conferència. Jugaran els Niners... Bueno, van guanyar... No sense dificultat els de les Cowboys. I ara estan a la final de conferència, que s'ho jugaran a Filadèlfia contra els Eagles. Si guanyen, estan a la Super Bowl. I per l'altra banda, tenim un Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, amb tothom pendent de Patrick Mahomes, que... Se li va caure un línia rival de 125 quilos sobre el turmell.
Va fer mal.
Sí, va guanyar el partit pràcticament coix a l'heroica, però, clar, ara deu tenir el turmell com una síndria. I no sé què tal arribarà el cap de setmana.
La teva final? La teva Super Bowl, ja, directament? Perquè qui guanyi va la Super Bowl?
Jo, si hagués d'apostar, apostaria per un Bengals-Niners.
Va, Cincinnati Bengals, que van ser finalistes l'any passat, no? I van,
sí,
perdre,
van perdre
contra,
sí,
Los Angeles Rams,
sí.
Contra la gran revelació que és Mr. Irrelevant, aquest quarterback dels 49ers.
Sí,
de
sí, sí, sí. No tinc tan clar si guanyaran els Niners o els Eagles, que els Eagles ha sigut el números en mal, que té millor balanç de victòries i derrotes d'aquesta temporada, però què cony, s'ha d'anar amb Mr. Irrelevant, sí o sí?
Sí, sí, jo també, jo vaig dir que era dels Niners, jo vaig dir l'inici, eh? Aquí molta gent s'està pujant al carro, però...
Sí, sí, és fàcil, que fàcil és ara.
Hi ha molta gent a RAC1 dels Niners, perquè Albert Pedrol, que és el nostre back-to-back, aquí el tu diràs, l'home que fa el back-to-back també és dels Niners, vull dir que sí, sí.
Demà tenim back-to-back, a veure què explica.
Ah, mira.
Signes la final Niners-Bengals?
Amb els ulls tancats, amb els ulls tancats. Jo ahir ja patia, fins i tot, perquè Dallas és un bon equip, és que Eagles, com ha dit el David, és encara més complicat. Per tant, sí, no ho sé. No sé què passarà diumenge. Suposo que molt igualat i veurem què.
Això és diumenge, eh?
Això és diumenge, sí. Sí, sí, crec
diumenge
que
a les 9 de la nit juguen els Niners, a la mateixa hora, sí, que el Madrid-Real Societat.
Oh.
Estarem pendents als Superesports, sí, igualment.
I
l'altre és a dos quarts d'una.
Quarts
d'una. Dos quarts d'una, l'altre, sí, sí, final de conferència.
Està bé. Diumenge que ve serà divertit, doncs. I a banda d'això, va, la història d'avui del final feliç, David.
Mira, la història d'avui és... hi ha una universitat molt modesta de Louisiana que es diu Northwestern State, i el seu equip de bàsquet juga un noi que segurament és la gran sensació de l'NCA. No és molt alt, no és molt ràpid, no fot gaires punts, no agafa molts rebots. Però quan surt a jugar, totes les càmeres estan dels mòbils, estan pendents d'ell, tothom l'anima més que ningú... tot i que no juga gaire, eh? Però dius, per què? Doncs es tracta d'un jugador dominicà que es diu Hansel Emanuel, que té 19 anys, 1,98 m, i que juga a l'NCAA, insisteixo, amb només un braç, perquè l'altre el té amputat a l'alçada de l'ombro.
Tros.
Quan fa això, no només anota, passa, reboteja, sinó que és capaç de fer esmaixades. És un espectacle. Ell va debutar el novembre passat amb aquesta universitat, en el primer partit no va fer cap punt, però després, al desembre, va aconseguir els primers punts, va fer la primera esmaixada, i tot això es va començar a fer viral a través de les xarxes. I clar, la història del noi és tremenda. Ell és de Santo Domingo, fill d'un jugador professional de bàsquet, i quan tenia 6 anys, volguem escalar un edifici de Santo Domingo, un bloc de formigó es va desprendre, i li va caure a sobre del braç. Va estar atrapat 2 hores a sobre del braç esquerre. Evidentment, quan van poder-lo treure allà sota, doncs no hi havia manera de salvar-li el braç. Li van haver d'amputar a l'alçada de l'espatlla. Clar, un que era... ell li agradava molt el bàsquet, tot i que només tenia 6 anys, el seu pare era jugador de bàsquet, però el tio es va veure atrapadíssim en una realitat nova i tremenda, perquè era incapaç fins i tot d'acordar-se les sabates. Clar, va haver de reinventar-se tot des de zero. És a dir, primer, a moure's, a equilibrar-se, perquè, evidentment, tens més pes en una banda que l'altra, a fer les coses amb una sola mà. I quan va estar llest, llavors va dir, molt bé, ara és el moment de tornar a jugar a bàsquet i començar a aprendre des de zero. Clar, al principi passava hores i hores botant la pilota. Botant, només botant, només botant.
Amb la dreta, eh?
Clar, clar, amb la dreta.
Només té la mà dreta.
Clar, clar, per controlar-la bé. Després feia les passades. Després rebre una pilota i enganxar-la amb el braç per fer la mecànica de tir, cosa complicadíssima i pràcticament impossible a una mà. Perquè això ho has de fer molt ràpidament perquè està jugant amb gent que té un avantatge respecte
que,
a això.
És que estic veient vídeos i ell finta...
Tot. Ho
fa tot amb una sola mà,
és
no?
És espectacular.
Bé, es recolza una mica la pilota al pit, no?
Sí, clar,
i entra,
clar,
i entra
clar,
l'altra mà, no?
Clar,
que
és que queda. És l'única manera que pot fer-ho,
sí,
clar.
Sí, però és brutal amb la velocitat que ho fa no, i com es matxa, com
sí,
salta.
Sí, sí, no, és brutal, és un espectacle. El cas és que ell, bueno, va persistir i va demanar tornar a l'equip de l'escola. Allà el tio jugava, anotava punts, i el que tenen les xarxes, que amb un mòbil i una connexió a internet, a tot el món ho veuen. I això va arribar a un senyor que es diu Moises Mitchell, que és el coach d'un high school de Florida, que es diu Life Christian Academy, que quan el va veure va convèncer els mandos d'aquest college per dir, escolta, a aquest noi li hem d'oferir una beca, i amb 16 anys li van dir, vens aquí a Florida, ho tens tot pagat, i cursaràs els estudis amb nosaltres i et deixarem jugar a l'equip de bàsquet. I ell va correspondre contribuint a guanyar el campionat estatal. És més, en la final va fer 26 punts i 11 rebots, amb una sola mà, amb un sol braç. I dius, hosti, clar, d'aquí ha donat el salt a la Northwestern State University de Louisiana, on està començant a agafar protagonisme, però, clar, ara que està en un aparador molt més gran, doncs ha tingut encara més repercussió, perquè, per exemple, Kyrie Irving ha anat a veure partits seus.
Ah, oh, sí?
Sí, Shaquille O'Neal ha vist partits seus i l'ha elogiat públicament. És a dir, ara és una mena de fenomen que s'està començant a consolidar als Estats Units. Clar, no és el primer amputat d'un braç que juga a l'NCAA, és el tercer, ja n'hi ha hagut dos més abans. Però, clar, ningú ha passat la barrera de l'NBA, dels professionals. Però si mires amb una altra banda, a la NFL fins no fa gaire estava jugant Shaquem Griffin, que li faltava una mà.
Mm.
I va jugar durant dues temporades i escaig en el Seattle Seahawks. És a dir, que les barreres i les fronteres estan per trencar-les. I per què no? Potser el Hansel Emanuel és la primera persona que és capaç de donar aquest salt. És molt difícil, perquè el seu hàndicap és molt gros. Però bueno, per què no somiar? Vull dir, només té 19 anys, li queden com a mínim 3 més o 4 d'universitat i escolta'm, aviam què passa.
Jo recomano, si podeu, que entreu a YouTube i veieu imatges perquè
estic
quedant acollonit. Es passa la pilota per sota la cama.
No, és espectacular.
Per sota les cames, vull dir, la recepció amb la mateixa mà,
sí.
Rapidíssim, fa fintes amb la mà i amb la pilota, tira de 3 amb un tio taponant-li a la cara, pràcticament.
Sí, sí.
Vull dir...
I es maixa.
Sí, es maixa. No, és brillant, vull dir, no sembla que li falti la mà esquerra, no? El braç esquerre, per la mà esquerra.
El tio ha sabut compensar-ho per minimitzar el seu hàndicap d'una manera espectacular, és super...
I després la dinàmica de tir, que és molt més complicada,
molt més complicada.
Que té un encert brutal des de la línia 3, des de la llarga distància, que això és molt difícil, no pots recolzar la pilota amb l'altra mà, no?
Correcte. Tot això ha hagut de reaprendre de zero i hòstia, ho està fent fantàsticament bé. I xapó per ell, i aviam, de moment va camí de final feliç. Felicíssim.
No, en aquest cas, Hansel Emanuel ja ha tingut un final feliç, no? Perquè després de la desgràcia que li va passar, mira, que estigui ja a la NCAA, ja està bé, no?
No, només el fet de poder jugar a bàsquet com juga, aviam, ja et dic jo que jo amb les dues mans, encara que en tinguis tres, no jugaria així,
Que bo. Dilluns vinent fem Super Bowl, val?
Vinga.
Alguna cosa destacada d'algun dels dos finalistes? Bé, més enllà de Mystery Relevant, si arriba, vale?
No són el que vulguis, sí, vinga. Cap problema.
D'acord, o si no, expliquem quatre detalls.
No, cap problema.
D'on serà la Super Bowl i aquestes coses.
És Arizona, és a Phoenix.
Perfecte,
sí.
Molt bé. Una mica de desert, no?
Una mica de desert, sí, bueno, hi ha Phoenix, diguéssim, crec que és la cinquena o sisena ciutat més gran d'Estats Units, vull dir que sí. Hi ha desert poc, i és tot ciment, ja.
Ah, sí, ja ho han construït tot, eh?
Sí.
O sigui, tinc la imatge de cactus a Phoenix.
Arizona és immens, clar, vull dir, l'estat és enorme, però sí, clar, Phoenix és una ciutat molt gran.
Et llegim a Mundo Deportivo, com sempre. Gràcies, David.
Que vagi bé.
Vinga, una abraçada. I tancarem, com sempre, el Tu diràs, repassant les portades amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, què tal?
Bona nit. Mira, són maques, aquestes. Sempre porta l'Oriol les portades impreses aquí a la redacció, a la taula de l'estudi de RAC1. Sí, avui són maques, sí.
Doncs, per on van? A veure, va.
Doncs Mundo Deportivo titula El Muro Blaugrana, i és que la defensa del Barça és la més sòlida d'Europa amb 6 gols en 17 partits. A més, Ter Stegen, inexpugnable amb les seves parades, té un 85% d'efectivitat. Precisament el diari Sport també destina la seva portada pel porter alemany i titula Muro Ter Stegen.
Mira, aprofito per colar una dada a Jové que m'explicava abans i que no hem tingut temps de dir durant la tertúlia. Ter Stegen, ahir, amb la porteria 0, a banda de que en porta 13-17 a la Lliga, va arribar a les 100 porteries a 0 a la Lliga com a porter del Barça. Durant 100 partits de Lliga, Ter Stegen ha mantingut la porteria 0 i és el tercer porter de la història del Barça que arriba a aquesta xifra. Víctor Valdés va aconseguir 172 porteries a 0 a la Lliga, Zubizarreta 125 porteries a 0 i ahir Ter Stegen 100 porteries a 0 a la Lliga contra el Getafe. Jo crec que està a prop per atrapar Zubi, com a mínim, la 125 de Zubi.
Sí, sí, dades espectaculars. Per part de l'Esportiu, portada per Aitana Bonmatí, cada cop més amunt una imatge de la futbolista de Sant Pere de Ribes saltant, i per part del diari Marca, Vinícius en el foco, amb moltes imatges del brasiler a Sant Mamés, i per part del diari és una imatge amb Ceballos i energia renovable. Et volia comentar una cosa, i és que ahir vaig anar al Camp Nou i em van robar el llum de la moto, i quan va venir la grua per endur-se-la vaig conèixer un home i em va dir que sempre m'escoltava llegint les portades, i la veritat és que em va fer molta gràcia, així que li agraeixo la seva feina perquè em va fer molt feliç i li vaig dir a veure si puc introduir aquesta petita falca.
Sí, home, sí, des d'aquí felicitem, no, aquesta
Antoni,
gent que
et va
ajudar l'Antoni i gràcies per escoltar-nos, com fan moltíssims oients també molts cada nit. Molt bé, Oriol, perfecte, gràcies.
A tu, només faltaria.
Vinga, adéu-siau. Avui hem tingut l'Enric Soto a la part tècnica, impecable, i com sempre, la redacció d'Esports de RAC1 fent possible un nou T'ho diràs. Demà tornem, demà més Ràdio Esportiva.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 6 minuts de la 1. El Departament de Salut i Metges de Catalunya continuaran negociant aquest dimarts per evitar la vaga que hi ha convocada dimecres i dijous. Serà l'última oportunitat per intentar arribar a un acord després que aquesta tarda les dues parts hagin negociat més de 5 hores fins passades les 10 de la nit, però no hagin aconseguit tancar cap pacte. El sindicat assegura que estan més a prop que fa uns dies, però encara no s'han posat d'acord sobre com alleugerir els metges de la sobrecàrrega de feina. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, diu que volen mesures concretes, mentre que el subdirector del CatSalut, Alfredo García, aposta per un canvi de model.
Aquesta proposta al Departament de Salut de moment la redacta d'una manera que no fa menció en aquesta rebaixa que nosaltres voldríem, en aquestes millores dels temps d'atenció, i per tant encara estem lluny.
El sindicat opta per una concreció, no, del nombre de visites, de la durada de totes aquestes visites d'una manera molt tancada, i des del Departament de Salut optem per un model que el que busca sobretot és la autoorganització del metge de la seva càrrega de treball i de la seva agenda, no, proposant un model més obert.
De moment, però, ja han aconseguit tancar alguns punts de la negociació, com la garantia de formació continuada dels professionals. Això pel que fa a la vaga de sanitat, però aquesta setmana també hi ha altres convocatòries. Precisament, aquest dimarts comença la vaga dels lletrats de l'Administració de Justícia, que de moment han plantejat de manera indefinida. A hores d'ara no hi ha converses amb el Ministeri de Justícia per intentar arribar a un acord, i això obliga a suspendre diversos judicis, vistes i declaracions perquè no es poden fer sense els funcionaris. Només es compliran els serveis mínims, que són, per exemple, les causes en què hi ha presos implicats. I encara una altra aturada aquesta setmana és la d'educació. Mestres i professors faran vaga dimecres i dijous, i en les últimes hores el sindicat Comissions Obreres s'ha sumat també a la convocatòria. En aquest cas hi haurà d'haver com a mínim un professor per cada 3 classes. Continuen apareixent més detalls sobre el cas Dani Alves. Segons publica El Mundo, el tatuatge que té el brasiler a l'abdomen, tocant a la zona genital, va ser clau durant la seva declaració davant de la jutgessa perquè aquesta acabés decretant l'ingrés a presó. El diari, que cita fons judicials, explica que la víctima va declarar que el tatuatge tenia forma de mitja lluna i el va descriure sense problemes. Després, quan va declarar el futbolista, li van preguntar com podia ser que la noia l'hagués vist, i la versió del brasiler va anar canviant. Primer va dir que la noia se li va tirar a sobre quan ella estava assegut i portava la camisa posada i, per tant, que no el podia haver vist, però després va canviar el relat i va admetre que s'havia posat dret i que ella li havia vist quan tenien relacions consentides, segons Alves. Totes aquestes contradiccions van portar la jutgessa a decretar-ne presó. Més coses. El Congrés dels Diputats reprèn aquest dimarts el curs després de les festes de Nadal i ho fa amb la votació per aprovar la rebaixa de l'IVA dels productes essencials, una mesura que està vigent des de l'1 de gener. Es va aprovar per decret, però ara s'haurà de votar a les Corts. El gran dubte és què farà el PP, perquè tot i que la proposta la van fer primer ells, ara creuen que es queda curta i volen que també es rebaixi l'IVA de la carn, el peix i les conserves. Després de la votació, sigui com sigui, Pedro Sánchez compareixerà per analitzar les mesures econòmiques i l'evolució dels preus. I un últim apunt, perquè aquest dimarts es faran públiques les nominacions als Premis Òscar de l'Acadèmia de Hollywood. Serà a les 2:45 del migdia, hora catalana, en directe des del Teatre Samuel Goldwyn de Los Angeles, i es podrà seguir arreu del món a través de YouTube. Els encarregats de llegir els nominats seran els actors Riz Ahmed, del Sonido del Silencio, i Alison Williams, de Girls. I les travesses hi trobem produccions com Almas en Pena de Inisherin, Toda la vez en todas partes, Los Fableman o Elvis, que estan tenint una molt bona trajectòria d'altres premis internacionals com els Globus d'Or o els BAFTA anglesos. La gala dels Premis Òscar serà el 12 de març a Los Angeles. I ara els esports, Muriel Domènech.
El Tu diràs de RAC1 ha tingut accés a les condicions que les empreses finalistes del concurs per reformar el Camp Nou van presentar al Barça. L'IMAC, l'empresa guanyadora, rebaixava en un 40% el cost de les obres respecte a les seves competidores. L'empresa turca va presentar un projecte amb un cost de 950 milions, mentre que el de les seves competidores s'enfilava gairebé fins als 1.500. A més, la constructora que es va imposar en el concurs es va comprometre a enllestir les obres en 43 mesos, jugant només any i mig a Montjuïc. La proposta de Ferrovial no baixava dels 55 mesos per acabar el Camp Nou, mentre que Fomento obligava el Barça a jugar 3 anys a l'estadi olímpic Lluís Companys. Tot plegat després que el Confidencial assegurés que l'IMAC no complia les condicions estipulades en el plec que el club va facilitar a les empreses finalistes. El Barça s'ha defensat a través d'un comunicat assegurant que les condicions publicades van ser anul·lades el 2020 i enviades de nou al setembre del 2022. Ronald Koeman ha estat presentat amb la selecció dels Països Baixos en la seva segona etapa a la direcció del seu país natal. L'extècnic blaugrana torna a les banquetes per ocupar el lloc que Van Gaal va deixar després del Mundial de Qatar. El Girona, per la seva banda, ha anunciat la incorporació del central Alexander Callen sense equip després d'acabar el seu contracte amb el New York City el passat 1 de gener. El conjunt gironí haurà de donar sortida a un jugador per activar la fitxa del central peruà. A més, el defensa uruguaià Santi Bueno ha anunciat la renovació fins al 30 de juny de 2026. I finalment, en handbol, la selecció espanyola s'enfrontarà dimecres en els quarts de final del Mundial contra Noruega, que aquest vespre ha reafirmat el liderat del seu grup després de guanyar Alemanya per 26 a 28.
Al trànsit d'aquesta hora hi ha retencions a l'AP7 en sentit nord, a l'altura de Sils, a causa d'un accident que ha obligat a tallar un carril, i a banda encara calen cadenes per circular per la C28 a la zona de l'Alt Àneu. I pel que fa al temps, matinada en molts casos menys freda, però igualment de rigorós hivern. A partir de mig matí, precipitacions en molts sectors de les comarques de Girona, amb cota de neu de 200 a 400 metres, puntualment fins i tot per sota. Al migdia arribaran a les de Barcelona, amb la mateixa cota de neu, hi haurà una pausa i després noves precipitacions a la tarda a les comarques també de Girona, i al vespre a les de Barcelona, ja amb cota de neu de 600 a 800 metres. Al final del dia arribaran a les comarques de Tarragona i serà amb cota de neu a partir d'uns 200 metres a l'interior de les Terres de l'Ebre. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1. Aquest dimecres a les 9, al Camp Nou, quarts de final de la Copa del Rei. El Barça contra la Reial Societat de l'Enèrgic i Manol Alguacil. Des d'una hora abans, a RAC1.
Vamos, Real! En va! Yo!
I Manol, prou ja, home. Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1.
Tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Sant Gervasi! Sí! Port de la Selva! Sí! Cerdanyola! Sí! Santa Perpètua de la Mogoda! Sí! Torrelavit! Sí! Sants! Sí! Tarragona! Sí! Sant Antoni! Toni, Sant Andreu, Sagrada Família, l'Eixample, Cabrils, Vilassar, Tiana i Ciutat de Mèxic.
Benvinguts a la competència abans de començar. És que han vingut dos senyors a última hora que no sabem d'on venen. D'on veniu? Podeu cridar?
Manresa.
Manresa. 70 graus sota zero, no? Per això heu vingut amb raquetes. Molt bé. Deia que benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
La pel·lícula Alcarràs ha triomfat als Premis Gaudí.
No, hòstia, no, per favor, va.
Deixi'm acabar.
Escolta, encara parlareu de la pel·lícula com si tots l'haguéssiu vist, parlareu de la directora de la pel·lícula com si fos parenta vostra. A veure què direu de la Paula Simón.
Per començar, que es diu Carla. Carla Simón...
També ha guanyat la germana de la Paula?
No sé si és la... No, en fi, es diu...